Notícies Migdia, amb Núria García.
Bon dia, són 2 quarts de 2, 1.300.000 euros. Aquesta és la quantitat que l'Ajuntament de Sabadell ha destinat de forma urgent a la mitigació dels efectes de la crisi del coronavirus. 920.000 euros han anat a parar mesures socials i la resta a l'adequació de l'Hospital Vallès Salut de la pista coberta d'atletisme. Unes instal·lacions que a hores d'ara continuen tancades, tot i que l'alcaldessa Marta Farrés demana amb insistència que s'obrin per qui el Taulí diu pugui recuperar part de l'activitat assistencial no Covid.
L'hospital que el tenim a punt, tenim els professionals, escolteu-me, comencem a derivar, i així de mica també el Taulí pot anar recuperant aquesta activitat ordinària i no generar una llista d'espera que ja és dramàtica en el cas del Taulí. Per tant, hem d'intentar anar recuperant aquesta activitat ordinària. Primer, per la pròpia activitat ordinària, segon, per no generar més llistes d'espera, tercer, perquè tenim un problema gravíssim a les residències, com sabeu, i per tant, jo crec, no perquè la gent de les residències vagi a l'hospital aquest temporal, que jo aquí no hi entro, però dic, escolta, sí que és evident que l'hospital temporal pot ajudar a drenar i, per tant, si recuperem llits de l'hospital, bona part d'aquestes residències, la gent que estigui més greu, doncs també es pot anar derivant cap a altres recursos, no?
En una roda de premsa telemàtica, Farrés també ha especificat que s'ha impulsat una partida addicional de 274.000 euros que, en cas de ser necessari, permetrà triplicar les prestacions socials de l'administració fins a arribar a les 1.400.
Què estem pensant aquí? Doncs amb gent que potser s'ha quedat sense feina, amb gent que potser els ERTEs, per exemple, hi ha hagut gent que aquest mes no ha cobrat perquè encara no s'ha pogut tramitar, amb gent que, evidentment, potser tenia treballs precaris i que ara els ha deixat de prestar i, per tant, doncs, que no tindran aquests ingressos. Per tant, via aquestes prestacions socials i via, per tant, l'àmbit de serveis socials, es pot rescabalar aquests ingressos i, per tant, des de l'Ajuntament poder, evidentment, donar aquestes prestacions.
Alhora s'ha activat un sistema de targetes moneder dotades de 319.000 euros per garantir la suficiència alimentària de les famílies usuàries del rebost solidari que podrien incrementar-se fins a les 3.235 fins al mes de juny a conseqüència de la crisi sanitària. És divendres, 17 d'abril. Comencem.
Titulars.
Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
Quins són els efectes del confinament en el son?
Tenir el son lleuger pot ser un dels símptomes del tancament de les últimes setmanes, un fet motivat per l'ús continuat de les pantalles i per la falta de sincronitzadors del cos. La doctora Maria José Masdeu del Taulí ens explica com aconseguir dormir profundament i descansar durant aquests dies.
I en esports, avui us expliquem que les lligues de waterpolo no es reprendran aquesta temporada.
Així ho ha decidit la Federació Espanyola de Natació després de reunir-se amb els diferents clubs. Ara només falta saber si hi haurà campions i com quedaran definides les places europees. Abans de la suspensió, el femení de l'Astralpool Natació Sabadell era tercer i el masculí era quart.
I en el tram final del Notícies Migdia us proposarem gaudir amb nosaltres de la música del sabadellenc Jaume Bosoms. Podreu escoltar-la a partir de 6:45 de la tarda a través de l'Instagram de Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
Els serveis. Quin temps ens espera de cara a les pròximes hores? Carme Farnell, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Bon dia. Comencem aquesta jornada amb la presència de força núvols, alguns de més baixos, d'altres de més trencats, i al llarg del dia s'espera que vagin arribant aquestes bandes de núvols alts i mitjans, amb algunes clarianes que a la vegada permetran que avui al migdia parlem d'un ambient suau. I és que, de nou, avui al migdia s'espera una temperatura màxima rondant aquests 21-22 graus cap a la zona més de l'interior i d'uns 18-19 graus arran de costa. Al llarg de la tarda continuaran arribant aquestes bandes de núvols, però en general no s'espera que deixin precipitacions. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Un més conflictiu el trobem a l'autovia A2, on hi ha uns dos carrils tallats a Castellbisbal en sentit Lleida per un accident. Hi ha 1,5 km de congestió. També la C-352 està tallada a les Franqueses del Vallès en sentit Mataró per un accident. Tot i això, la situació és força tranquil·la a la resta de la xarxa viària catalana, segons informa aquesta hora el Servei Català de Trànsit. Pel que fa al transport públic, com funciona a aquesta hora? Cristina Adrián, des del Transmet, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs, primer de tot, hem de recordar que per adaptar-se a la demanda i garantir la distància mínima de seguretat entre els usuaris en situació de mobilitat obligada, des de dilluns passat s'ha incrementat l'oferta de transport públic en hora punta. Tinc en compte també, però, que el cap de setmana reajusta el servei i resten suspensos els horaris especials. El servei de metro, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat s'inicia tots els dies a les 5 de la matinada i finalitza a les 12 de la nit. Per a més detalls, pot consultar els canals digitals d'informació dels diferents operadors. I pel que fa al transport públic, ara mateix circula sense cap incidència destacable per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Esto es desde Transmet. Muy buena tarde.
Gracias, Cristina. Bon cap de setmana.
Igualment.
Passen 6 minuts de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
La gestió de la crisi del coronavirus i dels seus efectes costarà almenys 1.300.000 euros a l'Ajuntament de Sabadell. Aquesta és la partida extraordinària que l'administració local dedicarà a donar sortida a les necessitats sanitàries, econòmiques i socials derivades de la pandèmia. Gran part dels recursos, més d'1.100.000 euros, sortiran del romanent de tresoreria, mentre que la resta provindran dels fons de contingència. Tot plegat es debatrà, Pere, en un ple municipal programat pel pròxim 29 d'abril.
Un gruix important de la partida extraordinària de l'Ajuntament anirà destinada a fer front a les necessitats socials i econòmiques derivades de la pandèmia. Per exemple, es destinaran 274.000 euros a ampliar les ajudes dels serveis socials de les 430 actuals fins a les 1.400 de cara al mes de juny. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, assegura que ja comencen a arribar les primeres demandes per necessitats provocades per la crisi del coronavirus.
Disminució d'ingressos a causa dels ERTOs, gent que s'ha quedat a l'atur sense prestació, inclús gent doncs, que treballava en economia submergida i que ha deixat de percebre aquests ingressos. I la demanda principalment va referida a necessitats bàsiques i, per tant, el que fa referència bàsicament a alimentació. Sí que hi ha algunes demandes o comencen a arribar algunes demandes pel que fa també als temes d'habitatge i d'allotjament. Són, en aquesta línia són bastant similars al que ja se tenia, d'acord? El que passa és que s'incrementa el número d'aquestes demandes.
A la partida d'aquestes ajudes puntuals n'hi cal sumar també una de les prop de 500.000 d'euros per assumir necessitats alimentàries. 319.000 euros d'aquesta partida aniran a targetes Moneder per usuaris del rebost solidari que han crescut des de l'inici de la pandèmia en 300 famílies. Es preveu que la xifra creixi en un miler més fins a les 3.235 de cara al mes de juny. D'altra banda, també es destinaran 115.000 euros addicionals al programa d'àpats a domicili per a persones grans o en situació de dependència. Es preveu que hi haurà 250 usuaris nous arran del tancament dels centres de dia.
Però més enllà de l'àmbit social, l'Ajuntament també haurà de fer front a les conseqüències econòmiques de la pandèmia.
Per això s'ha constituït un grup de treball orientat a preparar la ciutat per l'escenari econòmic resultant de la pandèmia. Ho ha explicat l'alcaldessa Marta Ferrés.
Bàsicament, mesures estan en l'àmbit de la promoció econòmica, de reorientació dels plans d'ocupació, mesures en l'àmbit urbanístic, per tant, per reactivar també tot el sector urbanístic i després també mesures per reactivar, evidentment, tot el que és el sector comercial, que, com sabeu, és un dels grans afectats d'aquesta crisi, per tant, que no ens podem permetre cap el luxe de perdre'l i, per tant, des d'aquí dir-vos que hi posarem tot l'esforç doncs, perquè aquest comerç es reactivi. I també doncs, tota la part d'altres sectors que queden tocats, ja de l'àmbit de serveis a les persones, com és l'àmbit cultural, l'àmbit esportiu, per tant, que puguem acabar tenint un seguit de mesures que la ciutat de Sabadell en l'àmbit econòmic començarem a posar en marxa per fer aquesta reactivació.
Encara en l'àmbit econòmic, l'Ajuntament també treballa en una aplicació de telèfon mòbil amb els comerços que estan actius per vendre a domicili.
I una de les partides incloses en aquests recursos addicionals per fer front al coronavirus és l'adequació de la pista coberta d'atletisme per convertir-se en l'Hospital Temporal Vallès Salut. Concretament, l'Ajuntament ha invertit 175.000 euros en el desmuntatge de la pista, la neteja de l'equipament i el muntatge posterior de l'hospital, a més de l'aportació dels recursos necessaris. Tot plegat, malgrat que les instal·lacions a punt des de fa una setmana encara no estan obertes ni han rebut cap pacient.
L'alcaldessa ha lamentat que després de la inversió de recursos, temps i esforços, l'Hospital Temporal estigui aturat. Per això ahir va fer arribar una carta a la consellera de Salut, Alba Vergés, preguntant amb quins calendaris treballava el seu departament per posar-lo en marxa. La resposta ha arribat avui, sense cap data. Ferrés insisteix que l'Hospital Temporal és del tot necessari, tot i la davallada de casos.
Si aconseguim aquesta flexibilització de la...
Aquest no és el tall que volíem escoltar de l'alcaldessa sobre l'Hospital Temporal, que diu que és necessari que obri les seves portes. Sembla que ja el tenim a punt. Podem escoltar l'alcaldessa.
Com sabeu, tenim el Taurí en aquests moments pràcticament tot ple de Covid, diguem, o fent una part molt important de la seva gestió hospitalària de Covid. És veritat que els tractaments urgents no s'han deixat de fer, però també és veritat que, com sabeu, és un hospital que ja té una llista d'espera de les més importants de Catalunya. Per tant, que si encara el que anem fent és no poder recuperar l'activitat ordinària com més aviat millor, aquesta llista d'espera cada cop serà molt més greu, no? I, per tant, el que nosaltres dèiem era un plantejament de sentit comú. Diu, home, si tenim un hospital que el tenim a punt, tenim els professionals, escolteu-me, comencem a derivar, i així de mica en mica també el Taurí pot anar recuperant aquesta activitat ordinària.
D'altra banda, Ferrés assegura que l'Ajuntament buscarà l'aportació dels recursos per part de la Generalitat, ja que és competència seva tirar endavant l'Hospital Temporal. Tot i això, l'administració local va creure convenient avançar els recursos.
Sembla que en una situació d'aquestes el que hem de fer és intentar ajudar tot el que puguem. S'està en aquests moments treballant amb un acord, que ja no sé si el teniu tancat, Pol, però s'està treballant amb un acord amb CatSalut i amb el Taulí, perquè evidentment una part de les despeses doncs, puguin ser sufragades, amb un conveni de col·laboració amb ells, però era evident que en el moment en el que estàvem doncs, la pista era nostra i, per tant, érem els únics que podíem fer la inversió. I després, sobre el tema de Terrassa, dic que això també va ser un dels temes, no, Pol, que es va tractar a l'última Junta de Portaveus i finalment es va decidir en aquest cas doncs, que cada partit polític doncs, decidiria què és el que faria, no, de forma autònoma amb els seus diners.
L'alcaldessa insisteix que posar en marxa l'Hospital Temporal també podria ser útil per descongestionar les residències afectades pel coronavirus i reclama celeritat.
I el grup municipal de Ciutadans s'ha tornat a oferir a l'equip de govern de Marta Ferrés per pactar i configurar un nou pla de mandat. El full de ruta d'aquesta legislatura s'havia de presentar aquest abril, però la crisi sanitària del coronavirus ha fet canviar els plans del govern. Així doncs, des del Partit Taronja s'ofereixen a construir un nou pla que girarà al voltant de tres grans eixos: sanitat, reactivació econòmica i protecció social.
En sanitat, Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans, reclama invertir en personal i també en material, tant a l'Hospital de Sabadell com també en residències i en centres de primària de la ciutat. Hernández considera que durant aquesta crisi s'ha comprovat que calen millores en els centres sanitaris i afirma que amb aquest nou pla és un bon moment per posar-hi solució. En l'apartat econòmic, des de Ciutadans proposen utilitzar el superàvit de l'Ajuntament per pal·liar els efectes de la crisi econòmica i per ajudar els més vulnerables.
Si aconseguim aquesta flexibilització de la regla de la despesa i mobilitzar el superàvit, doncs tindrem milions d'euros que podem fer utilitzar a nivell municipal doncs, per reduir o per minimitzar pèrdua d'activitat econòmica i ajuda a col·lectius vulnerables.
Per últim, Ciutadans proposa al govern que efectuï un pla per a salvar econòmicament i socialment les entitats de la ciutat que han vist parada la seva activitat durant molts mesos.
I els pressupostos municipals també se sotmetran a una transformació, com us apuntàvem ara fa un moment, en el pròxim ple que tindrà lloc de forma telemàtica el 29 d'abril.
Exacte, el portaveu de Ciutadans ha afirmat que durant el pròxim ple, que se celebrarà de forma telemàtica a finals de mes, els pressupostos prorrogats del 2019, com també els del 2020, patiran canvis arran d'aquesta crisi del coronavirus.
Notícies migdia.
A la ciutat i la comarca hem tingut altres notícies relacionades amb el coronavirus que repassem tot seguit en format més breu. Música. Continua la crida del Banc de Sang perquè es facin donacions malgrat la pandèmia del coronavirus.
A Sabadell, fins al 22 d'abril, el punt de recollida és l'antic mercat de Sant Joan. S'hi pot anar de 9:45 del matí a 3:45 del migdia i de 5:00 de la tarda a 9:45 del vespre.
Pimec Comerç engega la campanya Tu ets el comerç.
Aquesta iniciativa té com a finalitat fomentar entre els consumidors la compra al comerç de proximitat, evitant haver de desplaçar-se lluny per anar a comprar, ja que es poden trobar tots els productes necessaris als comerços i mercats de barri. També vol valorar i dignificar la tasca que estan realitzant actualment tots els comerciants que obren els seus establiments en aquests moments tan difícils perquè no falti cap producte de necessitat bàsica.
La reducció de la demanda a les línies de ferrocarrils de la Generalitat es manté per sobre del 90%.
La màxima ocupació a la línia Barcelona-Vallès aquesta setmana ha estat del 23% i a la línia Llobregat-Anoia del 14% i sempre durant la primera franja de l'hora punta del matí que aquests dies s'ha desplaçat lleugerament cap a 6:45, una hora abans que la tendència anterior a l'inici de l'episodi.
I la policia de Sabadell ha interposat 42 denúncies aquest dijous a persones que no complien el confinament.
Els agents municipals han registrat les denúncies per incompliment de les mesures establertes en el decret de l'estat d'alarma entre les 12 de la nit de dimecres a dijous i fins a la mateixa hora de la matinada passada. Des de l'inici del confinament, el cos policial ha sancionat a 1.323 persones.
Us costa dormir aquests dies? Heu de saber que la tecnologia i la pèrdua d'hàbits estan influint negativament en la qualitat del son dels sabadellencs. La informació negativa constant que ens arriba, la llum blava de les pantalles i la manca de sincronitzadors socials són la principal causa de l'alteració del descans durant el confinament. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Uns sons superficials, més despertats durant la nit o dificultat per adormir-se. Alguns d'aquests símptomes descriuen la menor qualitat i qualitat del repòs que està afectant algunes persones durant l'estada forçada a casa seva. Dos elements principals influeixen. La doctora Maria José Masdeu, adjunta del Servei de Neumologia i la Unitat Multidisciplinar del Son del Parc Taulí, ho explica.
Un és el que se'n diu la pèrdua dels sincronitzadors socials. Això significa que hem perdut aquells hàbits, aquelles rutines que són les que ens marquen en cada moment del dia el que hem de fer. Aquestes rutines i aquests hàbits ens ajuden a mantenir, per tant, els nostres ritmes biològics, els nostres ritmes del nostre organisme. I això ajuda a mantenir el ritme de son i de vigília. Per tant, el perdre aquests sincronitzadors socials és com si el nostre cos, el nostre organisme, en alguns casos, s'hagués també de sincronitzar.
A més de la pèrdua d'hàbits que marquen en quin moment del dia estem, també intervé en el descans la tecnologia.
Utilitzem més els mòbils, els PCs, les tablets, no? I això té dos elements dolents per al son. Un és, estem sotmesos a una sobreestimulació, tot el dia estem absolutament connectats, pendent d'informació per tot arreu, i aquesta informació, com tots sabem, no és positiva. Per tant, això acabarà creant també una sensació com d'ansietat, de por, d'angoixa. I després, l'altre element dolent que tenen aquests elements a la tecnologia és que estem sotmesos a llum blava. La llum blava és la llum de les pantalles i aquesta llum és molt intensa i és un missatge per al nostre cervell que li està dient que és un dia permanent, per tant, no cal anar a dormir.
La doctora Masdeu recomana limitar l'exposició a la tecnologia i assenyala rutines favorables com ara fer els àpats sempre a la mateixa hora, igual que a l'anar a dormir i a llevar-se. Pel matí, dutxar-se per activar-se i vestir-se amb una roba diferent del pijama. A més, es recomana practicar esport i l'exposició a la llum solar, que és el millor sincronitzador pel cos. També és important la dieta que seguim, ja que durant el confinament al nostre cos li poden venir més de gust els greixos i els hidrats de carboni. Quan torni al ritme de vida normal, moltes d'aquestes alteracions desapareixeran en un període d'entre 2 i 4 dies. Qui no ho aconseguís podrà adreçar-se al CAP per posar-hi remei.
Més qüestions. La residència Vivaldi, que a finals de març denunciava que se sentia desbordada per l'embat del coronavirus, defensa que ja ha pogut estabilitzar la situació. Ho afirmen per respondre a les acusacions de la filla d'una usuària que es queixa de la manca de personal a les seves instal·lacions. Un extrem que ha estat desmentit per la directora del centre, qui afegeix que tots els treballadors i els usuaris s'han fet la prova del coronavirus i que amb els resultats podran controlar millorar la gestió de la situació en els pròxims dies.
Sí, perquè la mateixa persona denunciava que els treballadors no s'havien pogut fer la prova del PCR perquè s'ho havien de pagar de la seva butxaca. Unes acusacions que des del centre també desmenteixen, afirmant que tots els treballadors s'han fet el test a Can Ruti o bé pagats per la residència en clíniques privades. Ara bé, la queixa principal de la filla de la usuària era la manca de personal.
Entonces, mi queja es, están trabajando una persona sola por la noche. ¿Quién nos dice a nosotros que a estas personas no le puede pasar algo? ¿Con quién quedan, en manos de quién quedan los residentes? Esto es una contestación a la directora de la residencia Vivaldi, en la cual se comunicó también por Radio Sabadell, y yo le doy una contestación a ella. Allí falta personal, no tienen personal cualificado. Aparte, tienen tanto trabajo que no pueden atender a los yayos.
Una situació que la mateixa direcció del centre va denunciar aquesta emissora, però que assegura que ara ja s'ha normalitzat. A més, expliquen que la llei preveu que hi hagi un sol treballador en horari nocturn fins als 35 usuaris. Per altra banda, altres famílies usuàries del centre han defensat la gestió que aquest ha fet de la situació del coronavirus, assegurant que s'ha fet tot el possible amb els recursos que es tenien a mà.
Deu minuts per arribar al punt de les dues. Una altra informació de servei. La campanya de la declaració de la renda s'ha d'allargar més enllà del 30 de juny i fins i tot hauria d'arribar a finals d'agost. Així ho considera el Col·legi Oficial de Gestors Administratius i ho corrobora també la gestoria sabadellenca GEMSA. La presentació d'expedients de regulació temporal d'ocupació i dels impostos habituals per aquesta època de l'any, combinat amb el teletreball, fan que els professionals vegin inviable tenir-ho tot llest a finals de juny. Mireia Sans, bon dia.
Bon dia. Sí, i a més s'hi suma encara un altre element. L'agència tributària hauria de començar a rebre clients per fer-los la declaració a partir de mitjans de maig, però es desconeix si la crisi sanitària del coronavirus ho permetrà amb totes les garanties de seguretat. Per això el Col·legi Oficial de Gestors creu que finalment Hisenda es veurà superada i allargarà la data per presentar les declaracions. Josep Maria Navarro, responsable de la gestoria GEMSA, veu amb bons ulls la decisió de començar la campanya com és habitual, perquè així, diu, alguns ciutadans podran cobrar-la. Ara bé, considera que els terminis s'han de modificar.
I per això nosaltres suggeríem, demanàvem, hauríem cregut que seria prudent fer que el període final de la declaració passés del 30 de juny almenys a 30 de juliol o inclusiu a 30 d'agost. Seria bastant més sensat i permetria poder atendre millor a la gent.
Navarro destaca que el teletreball no és tan eficient i ràpid com la feina directament des de la gestoria i per això augura uns mesos de juny i juliol complicats pels gestors.
Però com és la declaració de la renda d'aquest any?
Doncs sense massa canvis respecte a l'any passat, exceptuant el fet que s'ha incrementat la quantitat mínima que has d'haver cobrat per estar obligat a fer la declaració, 14.000 euros anuals en alguns casos o a 22.000 en d'altres. L'esborrany de la declaració es pot demanar des de principis del mes d'abril i Navarro comenta que en alguns casos de declaracions senzilles amb un únic pagador i de rendes del treball són documents que són correctes. Ara bé, en declaracions més complexes cal mirar-s'ho bé.
Els que tenen activitat empresarial i tenen retenció. Pues, bueno, les retencions que té Hisenda rarament coincideixen amb les retencions que té el treballador o que té l'empresari, en aquest cas. Per exemple, doncs, si tens rendiments d'immobles, és a dir, lloguers o coses per l'estil, has de comprovar que els valors cadastrals siguin correctes i que l'aplicació que fa Hisenda a lo millor és del 100% o del 50% perquè és compartida.
Així doncs, ja es pot demanar l'esborrany de la declaració i a partir del 5 de maig es podrà sol·licitar una cita prèvia presencial a Hisenda, que si la crisi sanitària del coronavirus ho permet, s'haurien de poder començar a donar a partir del 13 de maig. D'altra banda, a partir del 7 del mes vinent, començarà l'atenció telefònica per fer la declaració. El límit per presentar-la és del 30 de juny.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Informació general, nou repunt de morts per coronavirus a l'estat espanyol. En les últimes 24 hores s'han registrat 585 noves defuncions, cosa que eleva el recompte a 19.478 morts des de l'inici de la pandèmia. En total, a tot el territori espanyol hi ha més de 188.000 persones contagiades per coronavirus, 5.252 més que ahir. L'augment respecte de dijous és similar al dels darrers dies, és d'un 2,87%. El percentatge de pujada de la gràfica de contagiats porta estabilitzat al voltant del 3% des de fa uns 10 dies.
A la roda de premsa diària del govern espanyol, el director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha defensat que el nombre de contagis augmentaran quan es comencin a fer tests de forma massiva.
Esperamos que haya un incremento de casos si hacemos tests masivos a todo el mundo. Eso lo sabemos y se ha ido explicando. No podría decir cuántos podrían ser. Sí que podemos tener alguna valoración respecto a lo que puede pasar con otras patologías o respecto a lo que puede estar pasando en otros estudios o respecto a lo que otros expertos de otros países, de la OMS, del Centro Europeo de Control de Enfermedades, nos pueden ir transmitiendo.
Simón també ha acceptat distorsió en les dades que ofereixen diàriament sobre contagis i defuncions per coronavirus i ho ha justificat dient que no totes les comunitats autònomes envien els seus registres al mateix temps.
I mentrestant, la Generalitat treballa en un pla perquè els menors puguin començar a sortir al carrer en un període màxim de 8 o 10 dies si es manté la tendència a la baixa de casos.
Es tractaria, això sí, de sortides limitades en el temps i per franges horàries, mantenint la distància mínima de seguretat de 2 metres amb les persones del carrer i amb mascareta a partir dels 3 anys. El termini de 10 dies és el temps prudencial per esperar que no hi hagi rebrots, però el govern insisteix que els pròxims dies cal mantenir el confinament sever que hi ha fins ara.
I precisament el Bavergés ha afirmat que Catalunya ja ha passat el pic de la pandèmia.
En la roda de premsa diària del govern de la Generalitat, la consellera de Salut ha afirmat que s'ha sobrepassat el pic de casos nous i el de pic d'hospitalitzacions i d'ús de la UCI. El pic de contagis va ser el 8 d'abril i el de la UCI l'11.
Sabem que especialment en aquest moment esperes que el teu banc t'acompanyi. A tu, a la teva empresa. Aquesta és la nostra voluntat. La de tot Banc Sabadell. La dels nostres 3.500 gestors que cada dia treballen des de casa o a les nostres oficines obertes, responent dubtes, estudiant cada cas, buscant les millors solucions. Parla'n amb el teu gestor o informa-te'n a l'apartat especial Covid de banksabadell.com. Sabadell. Sé on siguis.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
No hi haurà més waterpolo domèstic aquesta temporada. La Federació Espanyola de Natació, després de reunir-se amb els presidents dels clubs, ha decidit donar per acabat a la Lliga Premat masculina com la femenina.
L'únic dubte ara mateix és saber si hi haurà campions, ascensos i descensos i com es definiran les places europees. El masculí de l'Astralpool Natació Sabadell anava quart abans de l'aturada, posició que dona dret a jugar a l'Eurocup la pròxima temporada. El femení, en canvi, era tercer, però en una classificació molt més comprimida que liderava el Mataró. Xavi Balagués, el director esportiu del club.
Ara el compromís per part de la federació a través de l'àrea tècnica de waterpolo, el mantener contactos con los responsables de waterpolo de los diferentes clubes a fin de consensuar el escenario que eso provoca, ¿no? Que refiere tanto a las clasificaciones y sus consecuencias tanto en la participación europea como en los ascensos y descensos.
Amb aquesta tercera posició, el femení de l'Astralpool veuria trencada una hegemonia de 10 anys a la Lliga, però es tornaria a classificar per a l'Eurolliga. L'edició d'enguany, recordem, encara no està resolta. L'Alen segueix sense pronunciar-se sobre si acabarà jugant la tornada dels quarts de final a la piscina de l'Horizonte o bé es busca una altra fórmula en l'espai i en el temps.
Recta final del Notícies Migdia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
I la música arriba avui a l'Instagram de Ràdio Sabadell.
Jo no puc parar de pensar en tot el que he viscut i en què podria haver passat, i és que no puc viure
d'història. A dos quarts de set de la tarda es podrà gaudir en directe d'un concert del sabadellenc Jaume Busoms. Ell mateix ens explica què podrem escoltar en aquest recital.
Des de l'Instagram de Ràdio Sabadell i des del meu Instagram personal, amb els sabadellencs fem coses, farem un petit concert a dos quarts de set amb les cançons en acústic del meu nou disc, que va sortir el 13 de març, que es diu L'aire que respiro, i el podeu trobar a totes les plataformes digitals. Moltes gràcies i ens hi veiem.
Doncs la programació dels sabadellencs Fem Coses, com veieu, no s'atura. Segueix aquest cap de setmana. Dissabte comptes amb l'entitat Calenredus i diumenge aprendrem a fer roses de paper amb Ei Mai Manetes Handcraft. Tot plegat a 6:45 a l'Instagram de Ràdio Sabadell. Perquè no us avorreu, marxem. Nosaltres ens hi tornem a posar més informació el pròxim dilluns a partir de 2:45, com sempre a Notícies Migdia, que en fem amb el Toni González de les Vies de So. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.